Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 22 de gener, el dia en què el ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat redactar un pla local contra la pobresa energètica. Juntament amb el cos de bombers de Reus i amb els veïns, identificaran les zones afectades, les necessitats de qui la pateix i, a partir d'aquí, els recursos per fer-hi front. A més, l'Ajuntament ha fixat com a requisit per contractació pública de companyies subministradores que aquestes compleixin les lleis vigents contra la pobresa energètica. Per altra banda, demanaran també a les companyies elèctriques que marquin al mapa els consums excessius d'electricitat i amb aquesta informació tiraran endavant un protocol d'actuació contra les connexions il·legals a la xarxa. A la demarcació de Tarragona se'n fan 7 cada dia. Avui al programa començarem, com sempre, repassant l'actualitat. Parlarem amb el sindicat del taxi a Tarragona per saber com està la situació a les nostres comarques. De moment no s'han sumat a la vaga, però l'opció continua sobre la taula. Ens fixarem també avui en dones que treballen a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Ho farem coneixent una mica més la nova associació de dones del món rural que treballa ja per donar veu a les dones que treballen al sector primari. I a partir de la una, Nacional 240, per anar a buscar la recepta de la setmana amb el Rafael Múria una setmana més del restaurant Quatre Molins, i també parlarem de rebaixes i de reclamacions. Ho farem amb la directora de l'Agència Catalana de Consum. A partir de 2:15 torna el nostre Sibarita al programa amb l'Albert Rosa. Farem avui propòsits gastronòmics per 2019. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i ja saben que siguin on siguin, ens poden seguir en directe a través del web o l'app de Cop. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt pendents del temps, per tant, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Al llarg de les properes hores anirà creixent molt la nuvolositat aquí a les comarques de Tarragona i per la tarda no descartem precipitacions febles, avui amb una cota de neu a tan sols 800 metres. Van baixant les temperatures. Avui la màxima arribarà com a molt als 13 graus a Tarragona. A Reus en tindrem 11. Al Vendrell màximes de fins a 12 graus, a Tortosa 14 i a Gandesa en tindrem 9. Pel que fa al vent, bufa el mestral amb molta força avui a les comarques del sud i tenim avisos a la costa, al sud de la costa, per temporal marítim, de moment de nivell groc. Demà dimecres tornarem a tenir un cel força ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles i una cota de neu entre 700 i 900 metres. Esperem recollir nevades a les muntanyes del prelitoral. Arribarem als 2 centímetres de gruix fins i tot. Les temperatures han de tornar a pujar un palet, amb mínimes de 7 graus aquesta matinada a Tarragona. A Reus i Gandesa la mínima marcarà els 4, al Vendrell 5 graus i a Tortosa fins a 8. I el mestral continuarà sent molt fort a la meitat sud amb ratxes de 80 km per hora. Al seu litoral, prelitoral sud, avisos costaners que al sud ja passaran a ser taronges a partir de la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres de les comarques tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Detingut un home a Tarragona després que la seva parella s'hagi precipitat des d'un tercer pis al barri de Bonavista. La víctima, d'uns 30 anys, ha caigut d'una alçada d'uns 10 metres d'alçada, està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 amb diverses fractures. Tot i això, no es tem per la seva vida. Fonts veïnals han explicat que tot va passar molt ràpid, que la parella de la dona demanava a crits des del balcó que algú truqués una ambulància. A més, una menor que es trobava al carrer en el moment dels fets va presenciar la caiguda. Després d'escoltar les explicacions de l'home, els Mossos el van arrestar davant les sospites que hauria pogut provocar la caiguda de la parella. Tot i això, la policia manté una investigació oberta i està interrogant veïns de la zona per mirar d'aclarir els fets. I Els taxistes del Camp de Tarragona no s'han sumat de moment a les protestes del sector. El sindicat del taxi mostra tota la seva solidaritat amb la protesta iniciada a Barcelona perquè consideren que la proposta que ha fet el govern fins ara no és suficient ni clara. Per això, una cinquantena de taxis de Tarragona s'han unit avui a les protestes de Barcelona, però de moment no hi ha aturada la demarcació. El col·lectiu ha decidit en assemblea no sumar-se a la vaga a l'espera de la reunió amb la Generalitat. El president de l'agrupació Radiotaxi Tarragona, Sergi Marquès, ha explicat que estan a l'expectativa de la trobada i ha afirmat que donen al govern un vot de confiança.
Estem preocupats perquè, a veure, tenim el futur a les nostres mans i aquí tenim moltes UBTCs, però en venen més, en venen moltes més i depèn del que es decideixi amb la Generalitat, podem comptar el nostre futur, si serà el taxi o ens haurem de dedicar a una altra cosa, perquè, clar, ens enviem un clam de suport a Barcelona i donar un vot de confiança a la Generalitat pensant doncs, que té bona voluntat, que hi ha disposició d'arribar a un acord i esperarem abans de decretar vaga i fer una reunió per declarar-la, doncs un vot de confiança a la Generalitat que això pot arribar a bon port.
Els taxistes de Tarragona tornaran a reunir-se per decidir si se sumen a la vaga i concretar-ne la durada i els serveis mínims en cas que al final es sumin aquesta aturada. Estan preocupats pel seu futur davant l'augment de llicències BTC de cotxes amb conductor. Segons els taxistes a Tarragona hi ha una cinquantena de llicències i només n'hi hauria d'haver 4. Al Camp de Tarragona hi ha gairebé 300 taxistes. I atenció, avui sabem que el judici per la mort de 5 bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan no es farà fins 2020. L'incendi en què van morir 5 bombers i un altre va quedar greument ferit va tenir lloc al 2009. De fet, els delictes per incendi forestal prescriuen als 10 anys. Es compliran el 20 i 21 de juliol d'aquest 2019. Tot i això, es descarta la possibilitat que prescrigui aquest cas perquè durant tot aquest temps han existit actuacions rellevants en el procediment. El cas és complex. La instrucció va durar més de 2 anys, però el procés s'ha allargat en els últims anys perquè els advocats dels dos presumptes piròmans, Lorenzo Forner i Antonio Paz, han batallat per jutjar-los amb un tribunal popular i no un de professional, com va determinar l'Audiència de Tarragona. El jutjat de Gandesa continua resolent les tramitacions per fer-ho amb jurat popular, però Fiscalia descarta que se celebri enguany. Fons del Ministeri Fiscal han confirmat que difícilment serà abans de 2020 al tractar-se d'un cas molt complex i amb molts testimonis. En successos a l'Ametlla de Mar han detingut un home de 63 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força a un magatzem a la urbanització de les Tres Cales. Els agents van trobar a la porta del magatzem forçada i un home que sortia. L'arrestat va reconèixer la seva implicació en els fets i l'endemà, en un registre a casa seva, van recuperar objectes robats. 12 i 28, la compra del Reus Deportiu per part d'un grup inversor nord-americà sembla que no ha fet canviar de parer a la Liga. Mantenen sobre la taula la petició d'expulsar el club per 5 anys de la competició professional. La proposta està sobre la taula, ara serà un jutge de disciplina social qui prengui la decisió. De moment, els drets del Reus continuen suspesos de manera provisional. Ja els explicàvem aquest dilluns al programa l'anunci oficial del grup US Real Estate Investment de Russell Platt i Clifton Onolfo que confirmaven la compra del club. La voluntat és ampliar l'estadi municipal, que passaria a dir-se Gaudí, segons els plans dels nous propietaris del Reus, i també lligar aquesta ampliació a la construcció d'un centre comercial. Tot plegat està per confirmar. A Tarragona, l'Ajuntament ha d'aprovar demà la modificació del Pla General que no permetrà obrir nous bars musicals ni discoteques al centre històric. Segons explica avui el diari Més, afecta la part alta i limitarà l'activitat de restaurants, bars musicals i discoteques. El plenari de l'Ajuntament ha de debatre i votar demà aquesta qüestió. Arribem a 1:15. El Col·legi d'Advocats de Tarragona va tramitar l'any passat 70 sol·licituds de mediació per resoldre conflictes al marge de la via judicial. Això suposa prop d'un 28% menys que l'any anterior. La institució ho atribueix a una davallada de les sol·licituds. Per això faran més divulgació d'aquesta opció entre la ciutadania i també més pedagogia entre el propi col·lectiu d'advocats. L'àmbit familiar, els conflictes veïnals i la resolució de contractes de lloguer, entre d'altres, són els assumptes que acostumen a passar per mans d'un mediador. La presidenta de la Comissió de Mediació de l'ICAT, l'Estela Martín, ha subratllat que el procés de mediació és més ràpid i més econòmic que la via judicial i, a més, contribueix a descongestionar els jutjats.
És també una resolució alternativa de conflictes molt més ràpida que la via tradicional, que la via d'anar al jutjat si hi ha una acceptació de la sol·licitud de mediació podem començar a mediar demà. No cal que presentem una demanda, no cal que anem al jutjat, que esperem que ens donin una data de judici dintre un any i mig. Podem començar a mediar demà. És molt més econòmic. Qui té dret a la justícia gratuïta també té dret al servei de mediació de forma gratuïta.
El Col·legi d'Advocats de Tarragona vol que els jutjats derivin més usuaris a la mediació. En aquest sentit, posen el focus en els conflictes laborals que es despatxen ara mateix als jutjats socials. En plan econòmica, Alcanar alerta que la citricultura viu un moment crític amb la pèrdua de centenars de llocs de treball. El municipi s'ha tornat a mobilitzar amb els pobles valencians per defensar el sector dels acords internacionals que l'ofeguen. El sector valencià xifra en més de 100 milions d'euros les pèrdues de la primera meitat de la campanya. Per això demanen a la Unió Europea que s'apliqui la clàusula salvaguarda del Tractat de Lliure Comerç que té signat amb els països de l'Àfrica Meridional. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha alertat que s'han destruït ja centenars de llocs de treball a la localitat mentre abandonen explotacions i infraestructures agrícoles i moltes empreses relacionades amb la citricultura estan tancant.
Sí, aquí estem veient com cada any se destrueixen centenars de llocs de treball, hi ha abandonaments de camps i infraestructures i bé, hi ha tancaments també d'empreses relacionades en el sector i és una situació que ens aboca a un moment crític del nostre sector citrícola. Ara bé, el recorregut de l'Ajuntament i les administracions locals és limitat, sí que ens podem posicionar als costats dels pagesos, però aquí que ha de prendre la iniciativa és el govern espanyol demanant la clàusula de salvaguarda.
Hi ha més coses. El pati d'una antiga escola tarragonina s'ha reconvertit en un jardí bíblic. L'arquebisbat de Tarragona, que és propietari de l'espai, ha adaptat aquesta vella zona d'esbarjo en desús des de fa anys en un recinte amb tres estàtues religioses i una tretzena d'espècies vegetals, com l'olivera o la mostassa, molt presents al relat de la Bíblia. El jardí amaga algunes joies arqueològiques, com per exemple un capitell romà que coronava els porticats que envoltaven el temple d'August. De fet, des del Museu Bíblic s'han anunciat noves excavacions a partir del mes de febrer. El director del museu, Andreu Muñoz, ha recordat que la institució privada, que depèn de l'arquebisbat, que la intenció de la institució és obrir un centre d'interpretació de la part alta que expliqui l'edifici i esdevingui la porta d'entrada a l'Acròpolis de Tarragona.
Això és una sala bíblica més a l'aire lliure que intenta fer-nos pensar que la naturalesa també és un llenguatge importantíssim amb el que juga la Bíblia, que a partir de l'11 de febrer s'iniciaran excavacions arqueològiques en el subsol del museu per encara deixar descobert més la part de l'exedre que sabeu que tenim aquí dintre del museu. Ara, aquest és un altre tema, però...
En una segona fase del jardí, d'uns 300 metres quadrats, incorporarà també una sala de consulta i un nou accés a nivell de carrer. De moment, s'hi ha d'accedir per l'interior del Museu Bíblic Tarraconense. I avui també sabem que l'Ajuntament i el Bisbat de Tortosa han arribat a un acord per la compra del conegut com a Mas del Bisbe, Habitem. L'espai és un element patrimonial d'alt valor que conté una capella romànica del segle XII. Els experts la defineixen com un referent únic al territori d'aquest estil i també hi ha una sala capitular que ja va ser objecte de restauració fa dècades per part de la Diputació de Tarragona. L'acord ha estat possible després de mesos de converses entre totes dues institucions. L'Ajuntament pagarà 137.400 euros. Els primers treballs que es faran a l'espai seran la consolidació de les estructures, ja que actualment presenten un estat força precari. L'objectiu és que el mas acabi sent visitable, que pugui acollir activitats i que quedi connectat directament amb el poble, amb un nou passeig. I una bona notícia, un molí d'oli d'Horta de Sant Joan és el primer de Catalunya en rebre el distintiu de qualitat ambiental. Identitat s'ha adherit a la DOP Oli Terra Alta, ha implementat en la seva activitat productiva i turística una sèrie de mesures que obliguen a reduir el seu impacte ambiental. El procés d'extracció de l'oli, el procés de neteja, les mateixes instal·lacions estan projectades per optimitzar, per exemple, el consum d'aigua, reduir la quantitat i càrrega contaminant d'aigües residuals i per estalviar energia. El molí prioritza prevenir la generació de residus en el procés d'elaboració i, per exemple, també ho aplica a tasques d'administració o de gestió del funcionament del molí, l'atenció als visitants o la venda directa. Avui també sabem que la Setmana Medieval de Montblanc estrenarà una cantata sobre la llegenda de Sant Jordi i un nou espai per als Jocs Medievals Nocturns. La cantata ha estat composada pel montblanquí Jordi Cartanyà i serà interpretada per 500 alumnes de cicle mitjà de totes les escoles de la Conca de Barberà. Pel que fa als Jocs Medievals Nocturns, que fins ara es feien a l'aparcament de la muralla de Santa Tecla, aquest any tindran una única representació, més aforament, i es representaran al Pont Vell el proper 4 de maig. La 32a edició de la Setmana Medieval de Montblanc es farà entre el 23 d'abril i el 5 de maig. Acabarem repassant portades de diaris. El de Tarragona llegim avui titular per al Reus Deportiu que diu Americanos al rescate. Al Reus Digital destaquen que la Liga no cedeix i vol l'expulsió per 5 anys del Reus de la competició professional. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que l'Ajuntament de Tarragona ha denega el permís per construir la mesquita de Sant Pere i Sant Pau. Al Tarragona 21 diuen detenen un home després que la seva parella s'hagi precipitat des d'un balcó a Bona Vista i finalment en portada al diari Més. US Real Estate Investment compra el Reus Deportiu in extremis. Amb això arribarem a les 12:37 minuts. Ens aturem minut i escaig per la publicitat i continuem.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Lo que acabas de escuchar es un recuerdo, un gran recuerdo, porque cuando algo te llega muy dentro no se olvida fácilmente. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 18 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Tema d'actualitat, la situació del sector del taxi, dels taxistes a Catalunya, bé, arreu d'Espanya, però estem molt pendents d'aquestes protestes, especialment a Barcelona i a Madrid. Volem saber quina és la situació a les comarques de Tarragona. Els professionals decidien aquest dilluns a la tarda en una reunió no sumar-se per ara a l'aturada a l'espera de les reunions del dia d'avui. Volem saber exactament com està tot plegat. Parlem amb el delegat sindical del Sindicat del Taxi de Catalunya a Tarragona, en Ramon Miró. Ramon, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, com va anar aquesta reunió que fèieu aquest dilluns a la tarda? Què és el que heu decidit els professionals de Tarragona?
No, ahir que l'hem decidit que avui tenim una representació a Barcelona, que estem ara aquí a Barcelona. Hi ha una cinquantena de taxis entre Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, les comarques de per aquí. Estem ara aquí al Passeig de Gràcia, concentrat. I esperarem ara aquesta tarda la reunió que té la Generalitat amb el gremi. I depèn del que surti, doncs, seguirem amb pressions.
Uh-huh. O sigui, tu estàs ara mateix a Barcelona, perquè, com dèiem, els professionals sí. D'aquí de Tarragona veu decidir, de moment, doncs, a l'espera d'aquesta reunió d'avui, no sumar-vos, diguéssim, a Tarragona no hi ha aturada de taxistes, però sí que voleu donar suport i per això heu anat una cinquantena de taxis cap allà, no?
Sí, exactament.
Quina és la situació ara mateix allà on esteu ara, aquí Passeig de Gràcia? Està la cosa tranquil·la? Com està?
Bueno, a veure, aquí que ja és tota la Gran Via parada, taxis parats a Barcelona, ara estan a la plaça Catalunya que estan fent una assemblea.
Sí.
I, bueno, i estem a l'espera que vagin venir, a veure què van dient. i més que res esperar la reunió que tenen amb la Generalitat a veure si van canviar la postura o què, i si no, doncs, bueno, seguirem amb més pressió. Tenim previst una altra reunió demà, a veure, depenent del que avui surti de la Generalitat, i bueno, llavors, depenent del que surti, doncs, prendrem altres mesures.
Per tant, està oberta la possibilitat que aquí a Tarragona també decidiu doncs, sumar-vos a aquesta aturada, no? Està sobre la taula la possibilitat, com a mínim.
Sí, això està damunt de la taula.
Quina és la situació aquí a les comarques de Tarragona, Ramon? Perquè, evidentment, el conflicte obert, jo crec que tothom que estem seguint l'actualitat ho estem explicant també aquí a COPE Catalunya, doncs aquest conflicte davant les llicències BTC, la regulació, no? El problema és com es regula, perquè jo crec que amb conductors, amb BTC, porteu els taxistes molts anys convivint, no? Amb els cotxes amb conductor.
Sí, no, abans, com quan tot això està molt ben regulat, doncs, no hi ha cap conflicte. El problema va ser amb la llei Òmnibus d'Òria famosa, que es va deixar una porta lliberta que tots els portis creien que no tenia res que veure, però van començar a demanar moltes llicències, no sabem el per què, si és que algú ja tenia informacions de què és el que venia.
Sí.
I ara ens estem trobant que els jutjats diuen que com que en aquell moment no hi havia cap normativa que ho prohibís, que estigués regulat, doncs les han anat donant. Aquí és on s'han aprofitat totes aquestes plataformes que han sortit, no? En cap tipus de regulació, vull dir que no tenen cap tipus de regulació, estan pagant impostos fora, no estan pagant impostos a aquest país, estan declarant pèrdues inclús de les empreses per no pagar res aquí, uns preus que poden semblar a vegades més barats però també poden ser més cars, el client no té cap tipus de protecció perquè són preus lliures que et cobren el factor 21 i no pots dir res, davant del taxi de tota la vida, que és l'únic sector en aquest país, avui per avui, que encara està regulat al 100%.
Yeah.
En tenim, per exemple, les pels ajuntaments, per exemple, les per les autonomies, diríem un tapall de taxímetre que tu puges i vagis ja al cabal, amb unes assegurances que ens fan tenir molt fortes perquè som un servei públic, i aquesta altra gent, doncs, bueno, sembla que, bueno, que no que tinguin por de regular-se. I després ens trobem que els jutjats, doncs, bueno, com que no... Com que es troben moltes llagunes a l'hora d'afavorir-los.
Ja. Ramon, aquí a Tarragona, vosaltres heu detectat si funcionen plataformes aquestes com Uber o Cabify?
De moment, encara per aquí encara no funcionen. Això no vol dir que a mesura que vagin sortint més llicències i que es vagin col·lapsant les capitals, doncs vagin aterrant, no? Vull dir que jo mateix sortida que començaria a València, que després tinguin previs a Alacant, que tinguin previs ells, els postos es veuen que puguin tindre una economia, no? Però pensem que les comarques d'aquí doncs, tenim postos efectius que, bueno, que no pensem que tardin gaire en venir, no? Perquè tenim un aeroport de Reus, tenim un port d'aventura, tenim ara creuers a Tarragona, és una zona molt turística, i pensem que això tampoc no tardarà gaire en arribar.
Clar. Don Ramon, t'agraeixo molt que m'hagis atès aquests minuts, que tens embolic. Quan teniu previst, estem pendents d'aquesta reunió una altra vegada avui a la tarda, aquí a Tarragona, diguéssim, quan teniu previst fer alguna altra trobada, alguna assemblea?
Nosaltres tenim previst segurament que serà
demà.
A la tarda una reunió, depèn del que avui surti d'aquí.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Ramon, gràcies per haver-nos atès.
A valtros.
Bon dia.
La mejor calzotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Aquest 2018 que hem tancat fa poc, un dels temes dels que més vam parlar va ser el paper de les dones dins la societat, l'empoderament femení, la tasca de moltes dones, quins llocs ocupem o deixem d'ocupar, quines feines fem, temes que ja existien abans, però que ara parlem més perquè cal fer-ho i visibilitzar moltes realitats en què les dones són protagonistes. Fa pocs dies es constituïa l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya. Ja existien abans com a entitat, però ara volen donar una nova empenta al projecte. Volem saber què fan, quins plans tenen i parlem amb una de les dones que forma part d'aquesta associació a les comarques de Tarragona. Hem d'anar fins a la Terra Alta. Parlem amb la Núria Altés. Núria, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, explica'ns per a aquelles persones que no sabien que existia aquesta entitat, aquesta associació, explica'ns una mica com va néixer el projecte.
Bueno, és una associació que es va formar a partir d'unes quantes trobades de dones de tot Catalunya, no? Del sector agrícola i ramader i de pesca també. I vam creure oportú, o van creure oportú perquè jo no estava entre les fundadores, de que es creés una associació per a ajudar a visibilitzar molt més el paper de la dona en tots els sectors, que encara és molt precari, tot i que creixem en el cas vitivinícola, que és el que jo conec, perquè jo tenim un celler a la Terra Alta. Sí que hi ha més dones al sector, però encara no ocupen llocs de rellevància, no? En quant a sindicats, denominacions d'origen, cooperatives, juntes en poder de decisió.
Sí.
Llavors també pensàvem que creant una associació i fent xarxa podríem trencar molts d'aquestes problemàtiques que era ocupar llocs de poder.
Clar. Segons dades de la Generalitat, Núria, hi ha un 20% de les dones que es dediquen al sector primari de Catalunya. Són ajustades aquestes dades, creieu, o n'hi ha moltes més i no estan reflectides a les xifres?
Segurament hi ha moltes més que es dediquen al camp. Això ha passat tota la vida, no? Yeah. La dona ha sigut molt de camp, sempre, molt treballadora de camp, però també continuava fent les feines de casa i no comptaven a les xifres. Jo crec que segurament és superior a el que les xifres canten. Segurament és superior.
Clar.
Penso que la dona s'ho ha de creure també, no? Per això, empoderar-nos des de la Unió crec que és la manera de sortir endavant, no? Perquè moltes vegades no estem a llocs de decisió perquè no ens creiem que podem conciliar en el món familiar, que no, que és un horari que no s'escau al nostre, però tot això s'ha de trencar perquè, escolta, a casa som dos, no? I llavors fa falta creure-te-ho molt, però això, unir-nos és bàsic, no? I que jo crec que la sororitat, que tant se'n parla, és un neologisme tan parlat estos dies, que no sigui només una música de fons, sinó que sigui real, no?
Clar.
Que siguéssim solidaris entre nosaltres.
Mira, em sembla molt interessant això que deies, perquè moltes vegades, i ho deia jo en començar, i especialment a 2018 n'hem parlat molt, no? I s'ha sortit al carrer també per primera vegada de manera massiva per dir, ja n'hi ha prou amb algunes coses, no? Però és molt interessant això que deies tu ara, és una mena d'autocensura, si ho podem dir així, no? Ho poso una mica entre cometes, però tu creus que a banda dels impediments ja existents, jo crec que ja n'hem parlat moltes vegades, hi ha també aquest punt de dir, moltes dones potser no fan de vegades el pas endavant per dir, no, és que no ho podré fer tot, no? Som nosaltres mateixes en algunes ocasions, és que ens ho frenem?
Sí, per supost. Jo crec que nosaltres tenim moltes pors i ens posem molts frens, no? I jo crec que per això col·lectivament ens ajudarà a creure que nosaltres podem, no? I que podem com les primeres i que no hi ha cap barrera que ens impedeixi més que nosaltres mateixes. Jo ho tinc claríssim, això. Per això et comentava que moltes vegades ja no és només que el món sigui molt patriarcal, sinó que la pròpia dona tampoc no s'ho creu.
Ja.
Que evidentment existeix un món patriarcal i que ens ha sotmès moltes vegades,
i tant.
Però ara també és molt important que nosaltres mateixes ens ho creguéssim, això. Molt important.
Clar. Creus també que, tu dius, un dels objectius de l'entitat és donar veu, evidentment, no? Professionalitzar també l'activitat dins aquest sector primari, que en molts casos, doncs, deia, no? Les dones hi són des de fa anys, però no surtin a les xifres. També us ajuda que hi hagi noves generacions de dones, no? Potser dones més joves que es dediquen en aquest sector primari, que això dona més empenta i dona més força a l'hora de dir, no, necessitem tenir un lloc, doncs això, als òrgans de decisió, a les taules de treball, no?
claro, el canvi generacional sí que és veritat que fa que les coses se veguin d'una altra manera, no? I que la, quan ets jove, bueno, jo em considero jove encara, no? Però les generacions molt més joves crec que tenen menys pors, no? Sempre ets molt més arriada quan tens certa edat. Però és veritat que aquestes joves fan que les grans se'n donen compte de moltes coses i surtin a la palestra.
Sí.
O sigui, a l'associació de dones hi ha tot tipus d'edat. Que diré més, segurament hi ha més generacions grans que joves. Ara no sé exactament les xifres, eh? Però jo crec que quan tu empoderes a una persona més gran, de seguida li surt de dintre. Per tant, vol dir que allò a l'interior ja es tenia, ja es portava, no?
Clar.
Només falta rascar una mica perquè surti de dintre.
Clar.
I jo crec que és generacional. Crec que totes les generacions, en aquest cas, estem tirant del carro.
Uh-huh. A banda de, evidentment, aquests objectius, no? Allò una mica línies editorial, línia editorial a seguir, diguéssim, no? Plans de feina, que és el més immediat que teniu com a associació, Núria?
Bueno, jo ara no sé què hi ha més a la palestra perquè no formo part de la Junta Rectora. Segurament hi ha companyes meves que t'explicaran millor què són els propis passos a seguir, els propis passos a seguir, però en principi estem en xarxa, tenim una aplicació i allí pugem totes les notícies que van apareixent, no?
Sí.
I anem fent, se tracta de fer taules de treball, uh-huh. Reunions, jo crec que un cop a l'any farem una reunió més oberta, no? Rotativa, que és el que hem estat fent estos anys, cada any una comarca diferent, perquè també coneguem territori i trepitgem aquest territori.
Sí.
I trasllada tot això a la gent que ara mateix està a govern, no? Que afortunadament hem de recordar que tenim una consellera d'Agricultura i això ens va de cara.
Clar.
Molt, molt implicada en aquestes inquietuds de dona, no? De dones.
Clar, és aquesta, d'això també en parlem molt darrerament, no? D'aquesta visió de gènere en tots els àmbits, no? En aquest també, en el sector primari, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, no? També és important introduir aquesta visió a l'hora de fer polítiques, suposo, per vosaltres, no?
Sí, jo crec que és molt important això, no? Que tu pugues parlar de tu a tu en una dona que lideri càrrecs de poder, com pues, te'n vas a la conselleria i traus una dona de cara i l'empatia és molt més gran, no?
Uh-huh.
O, per exemple, cambres de comerç, no? Que també són com a molt antiquades i molt patriarcals, per trencar amb tot això. I serà des d'aquí, per exemple, als Regants de les Terres de l'Ebre, per primer cop en la història hi ha una dona a la Junta Rectora.
Uh-huh.
Ostres, pues, tot això, mica en mica, que es va fent una realitat, no?
Clar. Hi ha algun...
Que no repetim sempre el mateix discurs, però que es quedi en un discurs, no? Que s'avança d'alguna manera.
Exacte, sí, jo crec que això és essencial, no? Que no quedi només en les bones intencions, sinó que es tradueixi en fets que puguem paupar, no? D'alguna
sí,
manera.
D'aquí uns anys me tornes a trucar i diga, bueno, doncs pues mira, tenim una presidenta al Consell Regulador i tenim una presidenta a la Cambra de Comerç, no?
Clar.
Que sigui així, no? Que no es quedi només en un discurs.
Clar. A mi m'agradaria també preguntar-te, Núria, si hi ha, evidentment, ja independentment del territori, no? Arreu de Catalunya hi ha objectius compartits, no? I preocupacions compartides. No sé si a les comarques de Tarragona hi ha algun tema que us preocupi a vosaltres especialment, no? Pel que fa a les dones dins d'aquest sector primari.
Bueno, no tinc cap preocupació concreta, no?
Uh-huh.
És un tema més global. Jo crec.
Uh-huh. Sí. Com tu deies, en el sector del vi, no? En el que tu que el coneixes molt bé, no? Des del celler Herència Altés, és el celler que porta la Núria, el sector del vi potser estem més acostumats, o en els darrers anys, no? Que hi hagi més dones, però n'hi ha d'altres que no recordo. Fa poc vam fer aquí al programa un debat també parlant d'una dona que era pescadora, no? I que són poques i que no els hi han posat fàcil, no? Vull dir, potser ja...
Clar. De fet, al Delta de l'Ebre hi ha una dona que volia ser pescadora i no va poder.
Sí, sí.
Al final se va acabar comprant una barqueta i fa unes visites guiades fantàstiques perquè és una dona de mar, no?
Mm-hmm. Sí, sí, amb ella vam parlar, sí.
Exacte, això és problemàtic, evidentment. És que encara al segle XXI estiguéssim en aquesta tessitura, crec que que és per reflexionar tots plegats, no?
Clar.
Està claríssim.
En, aquest...
en el món del vi sí que cada vegada hi ha més enòlogues, hi ha gent més formada en cellers, en viticultura, però bueno, hi ha segments que encara els ocupa l'home. Per exemple, direccions comercials, hi ha més homes que dones. Uh-huh. Comercials de carrer, de peu, també hi ha molts més homes que dones. I això no només ho he vist aquí, ho he vist a tota Europa i també als Estats Units. És a dir, nosaltres som un celler que exportem molt, i si vas a Anglaterra o vas a Alemanya veuràs que qui encara lidera els llocs de direccions comercials són els homes.
Uh-huh.
I això estic convençuda de que és un tema de conciliació familiar.
Clar, clar, sí.
Hi ha un director comercial d'exportació que viatja moltíssim, segurament està molt més acceptat i és més fàcil quan és home que quan és dona.
Uh-huh. Sí, sí, continua sent, jo crec, un dels principals esculls, no? En aquest sector del que parlem avui, no? El sector primari, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, i en molts d'altres, no? Continua sent aquest, jo crec, un dels temes clau en aquest sentit. També una de les coses que voleu treballar és la formació, no? De les dones que treballen en el món rural, també us ho heu marcat com a objectiu, no? Que millori aquesta formació, sobretot suposo en les més joves, no? Que ja és un altre camí, potser a vegades el que trien per arribar a treballar al sector primari, però entre les que ja hi són treballant potser també, no? Aquest reciclatge, aquesta formació constant.
Sí, és que la formació és la clau de qualsevol segment i de qualsevol, independentment que sigui home o dona. Nosaltres a Erencentes fem cursos de formació perquè creiem això, que el futur passa per la formació. I la formació també et dona seguretat, no? A l'hora de defensar moltíssimes postures.
Uh-huh. I tant.
Que és bàsic.
I tant que sí. Per cert, ho direm, teniu des de l'entitat, heu creat un blog, compte d'Instagram, Facebook i Twitter, ho trobaran a Dones Món Rural, el blog és donesmonrural.wordpress.com i a les xarxes socials Dones Món Rural ho trobaran per anar seguint això que ens deies al principi, Núria, no? Donar a conèixer també tot el que feu i que cada vegada l'entitat es faci més gran, no? I més dones també s'hi uneixin, i suposo que també homes, no? Que hi poden dir i han de dir també la seva, no? En aquest cas, en alguns temes.
Sí, evidentment. És que jo crec que quan fem formacions i quan fas convocatòries, també hi han d'estar presents els homes, perquè això s'ha de canviar plegats. Si l'home deixa de tenir aquesta mentalitat més patriarcal, també ens ajudaran altres a que el món sigui més femení. Llavors, és molt important publicar xarxes, que al final l'eina que tenim avui en dia per arribar al màxim de dones possible, no? I fer que l'associació creixi i sigui visible.
Uh-huh. Doncs escolta, Núria, espero tornar a parlar amb tu, que no sigui d'aquí uns anys, que sigui d'aquí menys temps, que sigui més aviat i poder parlar de canvis reals, i jo crec que és important parlar-ne, perquè també les generacions que venen, doncs, que tinguin aquests referents i que vegin que hi ha dones treballant en llocs que potser no eren visibles fins ara, tot i que hi eren, i que ara doncs, tenen moltes coses a dir i es fan sentir. Núria Altés, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres per haver-te convidat.
Merci.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Menys d'un minut i arribarem al punt de la una i arribarem amb la nostra cançó del dia. Sonen The Corrs perquè, atenció, aquesta cançó era número 1 al nostre país i això farà mal ara, Fa 21 anys, el 22 de gener del 98. Clutches at my breast, but it's only when I sleep. See you. Sí, sí, sembla mentida, però han passat ja 21 anys. Amb The Corrs arribarem al punt de la una, ara el butlletí de notícies i després moltíssimes coses encara. Parlarem de cuina amb el Rafael Muria del restaurant Quatre Molins. Parlarem de rebaixes amb la directora de l'Agència Catalana de Consum i a partir de 2:15, ja saben, fa parada per aquí, el Sibarita, l'Albert Rosa. Tot plegat després de les notícies, no marxin gaire lluny.
Es la 1:30 en Canarias. Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Angela Merkel y Emmanuel Macron acaban de asistir a la firma del Tratado de Aquisgrán, un acuerdo bilateral para mayor cooperación entre Francia y Alemania en materia de defensa o educación, que está también dirigido a fortalecer la Unión Europea. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Con este tratado, Francia y Alemania actualizan y amplían el que firmaron de Gaulle y Adenauer en 1963, tratando de reforzar el núcleo de la Unión Europea en su momento más difícil.
Populismos y nacionalismos.
Crecen en todos nuestros países populismos y nacionalismos. Por primera vez un país abandona la Unión, Gran Bretaña. En el mundo se ponen trabas al multilateralismo y hemos de apuntalar principios que son puestos en cuestión. El tratado aumenta la cooperación bilateral en política exterior, mercado digital, idioma y defensa, en lo que Merkel ha descrito como un paso en la dirección hacia el ejército europeo.
Te contamos también que 9 de cada 10 adolescentes tienen perfil propio en las redes sociales. Crece además la preocupación por el uso intensivo del móvil. Más del 70% lo reconoce abiertamente. Laura Tón.
Según este estudio novedoso sobre nuevas tecnologías de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, usan las redes sociales para sentirse integrados en su grupo. Lo que menos les gusta es no recibir respuestas. Sabemos que lo que más hacen con sus móviles es escuchar música. Casi la mitad busca información. Eulalia Alemani es directora técnica de la FAD.
Es como cualquier otro ámbito de la vida, un proceso de aprendizaje. Entonces no podemos dar por hecho muchas cosas, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje, cuanto mejor lo hagamos, mejor adaptación va a haber en un futuro.
Según este estudio, los chavales se quejan de no tener apoyo de padres y profesores.
Y ha tenido lugar la recepción anual al cuerpo diplomático. En su mensaje, el rey Felipe VI se ha referido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha alertado de los riesgos que conlleva que un país se encierre en sí mismo.
Ni la competencia desaforada ni el proteccionismo son soluciones a los problemas. Todo lo contrario, los exacerban.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a París. La policía gala ha detenido al rapero Chris Brown, que está acusado de violación por una joven de 24 años. Según la denuncia, la expareja de la cantante Rihanna llevó a la chica a un hotel donde abusó de ella sin su consentimiento. Además del rapero Chris Brown, hay otros 2 arrestados por este mismo caso. Te cuento también que un juez de Zaragoza ha confirmado que el número 2 de Podemos, Pablo Echenique, pagó en negro a su asistente personal. El dirigente de la formación morada debía haber dado de alta en la Seguridad Social al trabajador. No lo hizo, fue multado, Echenique recurrió a los tribunales y ahora el juzgado de lo social número 2 de Zaragoza confirma la sanción de 1.000 euros. Y como te estamos contando, la operación de rescate del pequeño Julen sigue acumulando complicaciones. Lo último son las dificultades para revestir el túnel vertical que se está construyendo, lo que técnicamente se llama encamisamiento del túnel. Los técnicos han decidido volver a perforar con un diámetro un poco mayor. Nadie se atreve a dar una estimación de tiempo sobre la finalización de los trabajos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, quien nos tiene en vilo es Rafa Nadal, corrochano.
Acaba de terminar, Marta, su partido de cuartos de final contra el estadounidense Tiafoe. Buenísimas noticias, Ángel García.
En menos de 2 horas, por la vía rápida, Rafa Nadal se ha metido en semifinales del Abierto de Australia. 6-3, 6-4, 6-2. Ante el joven Tiafoe, con un dato importante, ha hecho 11 aces, 11 saques directos sin ninguna doble falta, ha aparecido el saque cuando lo necesitaba en algún momento del partido y consigue meterse en su 30ª semifinal de Grand Slam, que se dice pronto. Será el jueves a las 9:30 a.m. ante el griego Stefanos Tsitsipas, que ha eliminado a Roberto Bautista.
Y fútbol, a esta hora el Barcelona presenta al delantero Kevin Prince Boateng. Primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey, Getafe-Valencia a las 9:30, y el Arsenal ha confirmado la lesión del español Bellerín, tiene rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda. Se pierde lo que queda de temporada.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hace 35 años dio comienzo la aventura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, una de las más bellas y proféticas iniciativas de San Juan Pablo II. Hoy vamos a recordar cómo fueron aquellos comienzos.
Pues mira, Juan Pablo II estaba convencido de que los jóvenes sentían un deseo fuerte de reunirse para compartir sus experiencias, de escuchar el anuncio de la fe y de mirar juntos al futuro. En 1984 se celebró el Año Santo Cristo de la Redención y el Papa quiso citarlos el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Unos 300.000 participaron en varios momentos de oración y catequesis para confluir después en Plaza de San Pedro y encontrarse allí con el Papa. Enseguida se produjo una decisión aún más audaz, convocar un encuentro mundial cada 2 años. La primera edición, recordemos, fue en Buenos Aires en 1987 y desde entonces la jornada se ha celebrado ya en 4 continentes. Ahora tendrá lugar, como sabemos, por vez primera en Centroamérica y después de 35 años no ha perdido su fuerza ni su belleza. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs l'informatiu al sac i nosaltres el que fem és continuar. Des d'ara fins les 2 hi ha encara moltes històries per explicar-los. La primera va de gastronomia, va de cuina, hem d'obrir la Nacional 240 i truca a la porta de COPE Lleida. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu? Mònica. Quina alegria, no? Quina energia tens els dimarts?
Sí, sí, sí. Bueno, en aquesta hora, aviam, tot el que toque panxa per la d'abre, entendre'ns.
T'obre, no? Les ganes.
Sí, sí, sí. Ajuda.
Ajuda. És veritat que ja és aquella hora que ja comences a tenir gana, però la veritat és que aquí dinem molt tard, en general, eh? Al nostre país, a casa nostra, dinem tard.
Ah, pensa que des nosaltres dos, nosaltres també.
No, no, tu i jo dinem tardíssim. Però en general, no? Allò ja, respecte a altres països d'Europa, que la tendència és dinar molt més aviat, això.
Bé, tot ho fem tard aquí.
Qui dine aviat, crec, si no vaig malament, no? És el nostre xef d'aquest mes de gener i ell i tot l'equip del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant. Rafael Muria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres dineu aviat també, clar.
Clar, ens toca dinar a les 12:30 abans del servei.
Abans del servei,
abans,
clar.
Abans,
Sí, clar, això ja ens ho havien explicat altres cuiners també. Nosaltres anem a l'inrevés vostre, eh? Nosaltres acabem dinant sempre a les 3, no? 3 i algo, que és molt tard, això. Hauríem de canviar una mica horaris tots plegats, eh?
Potser sí.
Hòstia, aquí estem
si esmorzeu bé...
Això sí, al final és que acabes esmorzant 2 vegades, no. Rafael, perquè matinem molt... Bueno, jo, Ricard, parlo per mi.
Sí.
No, tu no ho sé.
Jo abans de sortir de casa esmorzo.
I després
a mig matí també, clar.
Clar, és que si no es fa llarguíssima la jornada, arribaríem a les 3 que ens menjaríem el tàper i tot.
Sí.
No només el que hi ha dins.
Jo no aguanto, si no...
Clar. Escolta, venim de 2 setmanes de receptes ràpides. Tenies raó, Rafael, has començat molt fàcil. Jo no sé si ens estàs fent agafar confiança per avui fer-nos la rematada i complicar-nos molt la vida.
No, avui no? Serà només una recepta que no la puguis fer a casa, perquè vinguis al restaurant.
Ah, mira, fantàstic.
Això m'agrada.
Fantàstic. No, nosaltres encantats de venir-te a veure, De fet, mira, el recordo l'adreça, Comte de Rius número 8, Cornudella de Montsant. N'hem parlat durant aquestes setmanes del restaurant Quatre Molins. És un lloc especial, no? Feu uns menús especials molt elaborats, no? I dèiem, jo el primer dia també et deia, no? Tens molt a veure amb la mel, a la cuina, no sé si els plats, no? Tots tenen una mica o la majoria tenen una mica de mel en aquesta
història?
Sí,
podríem dir la majoria, no tots tampoc,
tots no. Però que mel no parlem només per les postres, sinó
no.
Per moltes altres coses. Igual que aquí, no, Ricard, recordes quan ha vingut alguna vegada també el Joan Urgellés, ell també fa servir molt el vermut,
sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
Aquí cada zona, no, té el seu i cada cuiner també té doncs, les seves tècniques, els seus ingredients, no? Una mica allò imprescindibles.
Mm-hmm.
Doncs avui vens amb una recepta que podem trobar al Quatre Molins, no?
Sí.
Doncs vinga, així t'escoltem i prenem nota, intentem prendre nota de tot, a veure si la podem, som capaços de reproduir-la o no a casa, amb més o menys èxit. Però bé, així coneixem més el Quatre Molins. A veure, què ens proposes?
Farem un dels nostres entrants,
sí?
Que tenim des del principi que va obrir, i és un entrant molt fresc, per obrir boca va molt bé, que és un carpaccio d'orada.
Molt bé.
Fem un carpaccio d'orada, les dorades gimpiem, les traiem els filets, i llavors les tallem ben finets per a fer el carpaccio.
Mhm.
I l'acompanyem per damunt amb la vinagreta de llimona.
Sí.
Fiquem una miqueta de sal, una miqueta de pebre, piment d'Espelet, que és un picant típic del sud de França.
Mm-hmm.
Fiquem la ralladura de llima que parlàvem l'altre dia,
sí.
Que és molt aromàtic, i una miqueta de cebollí. Flor de sal i ximpum.
És que em fot gràcia, és que no el veu, Ricard, però ell fa una cara com si hagués fet un ou ferrat, saps què et vull dir? Clar, ja està, ja ho tens.
Clar, a veure, jo quasi que m'he perdut pel mig, eh?
Clar, a veure, anem a l'elaboració. Això, ara ens ha posat un repte a sobre, perquè ha dit això, no, No pareu a casa.
A veure, jo, com a veure. Que jo he fet els dos primers del Rafel... Els
aquest me'l deixes a mi,
aquest
no?
El deixo tu, ja, Mònica, vale, que
vale,
sí.
Vale, vale, ja m'ho veia venir, això. A veure, comencem. Hem d'anar a la peixatera, a peixater de confiança. Sí. Això per començar. Perquè, clar, com demanem el peix? Perquè, clar, això és veritat que els utensilis, els ganivets i tot plegat, podem destrossar el pobre peix si no tenim el correcte.
Si el peixater tu pots filetejar ell...
Sí, no, vols dir que m'ho farien, això, bueno, si, és molta, no sé. Si és molta confiança.
Depèn del peixater, veurem. Tot...
Bé, però si no, que ens donin el llom, no?
El, no, més, el filet, clar.
El filet més sencer possible, filet. Llavors ja ho filetegem a casa, sí. A nivell carpaccio, que s'ha de tenir tècnica.
No, filetejar volia dir traure l'espina ja del peix. Vull dir, això es trobo que sí que podem fer. Després tindries el llom, i traure l'espineta que hi ha al mig. Al mig sempre hi ha una espineta. Sí. Normalment n'hi ha 5 o 6. Després li traus la ventresca.
Sí.
Que també hi ha una mica d'espina, i llavors ja seria treure la pell. Nosaltres al restaurant traiem molt la part negra, la part negra, perdona, la part roja, que es toca la pell,
sí.
Perquè al cap del rato es fa negra, i és, diguem-li, menys bonic en vista. I al final és filetejar el peix, ben finet, amb un gabinet que talla molt, és un gabinet que... molt fi...
I... És que tallar és un art.
Si no, realment, saber,
si ara ho has dit, saber tallar bé és un art. Jo a vegades quan us veig els professionals, no, tallar amb aquella velocitat i amb aquella precisió, et quedes com hipnotitzat, no? Perquè dius, jo hauria perdut ja una mà. No?
Però escolta, amb carn i peix, diuen, ara t'ho pregunto, Rafel, depèn de com ho talles, el sentit, l'orientació, la inclinació, també ajuda que es faci més, o sigui, d'una manera o d'una altra, o hagis de preparar-ho d'una manera o d'una altra, la carn o el peix.
Sí, bueno, el tall influeix. A veure, si, per exemple, la dorada tu tens d'agafar sempre de tallar-la del cap per cada cua. Principalment per una cosa, perquè si ho fas al revés, com que vas a contracar, segurament se trencarà més la dorada.
Clar.
Perquè al final és un peix. La carn, bueno, és una miqueta més resistent. El peix és molt delicat. Tens de treballar molt fi. Si no és...
Clar, si no el destrossem molt fàcilment, no? És veritat. No sé, clar, evidentment, si l'hem congelat abans, no? Ens pot ajudar una mica a l'hora de tallar-lo.
Sí, però
no estigui...
si el congeles tallant el gabinet ja no podrà estar.
Quan no estigui del tot descongelat, bueno, ja podem intentar, truco, pregunto. Jo no en sé d'això.
Si el congeles i el descongeles, la carn encara serà més tova.
Vale, ja està. Ja
com més fresc,
millor.
Millor, la carn més tersa.
Vale, perfecte, doncs apuntem això. Llavors, quan ja, si hem aconseguit tallar-lo amb cert èxit...
Si el problema d'aquesta recepta és tallar la dorada.
Clar, però això
no,
t'anava a
no
dir...
No hi ha cap més.
Això no t'anava a dir, perquè després la preparació per aquest carpaccio, complicació no en té, no? És poder saber tallar-ho bé, tenir l'eina adequada, això és important, no? Perquè a vegades, no? Els
sí.
Ganivets de...
Tallar ben finet i...
El pebre, no, la sal,
si
la
ho vols
llima...
intentar tu a casa...
A veure.
Que aconseguixis llimpiar bé la dorada, que aconseguixis que
estigui... Tinc unes pinces, Rafael.
Ben sencera, que aconseguixis que no te se trenquia.
Sí.
L'últim ja... Però això que quedi entre tu i jo, no?
Vinga.
Agafes
no direm
un trosset de paper i te'l mulles bé.
Vale.
I cada vegada que vagis a tirar, freques el gabinet damunt del paper perquè tingui... Aquesta aigüeta perquè faci més fricció.
Que rellisqui millor. Mira.
I així t'encaràs menys la carn.
Ja
però entre tu i jo.
Vale, no ho direm a ningú.
Vale,
no pateixin. No es descarreguin el podcast després, que això ha quedat aquí
no.
I ja està.
Mira, jo quasi bé ni ho he escoltat.
No, eh que no? Doncs escolta, realment és molt fàcil el concepte de la recepta. Ara després l'execució és un altre tema. Per tant, jo proposo, Ricard, quan anem a tastar el primer el Quatre Molins i després ja veiem si m'animo.
Home, jo això sempre t'ho compro.
Perquè no et vull decebre. No et vull decebre.
No.
Clar, llavors...
S'ha d'anar a provar primer.
Jo, a més, com que puc veure la cuina, des de la taula on estem, el Quatre Molins, veuré com ho talleu. No? Llavors així puc aprendre una mica. S'ha d'aprendre dels millors sempre, dels professionals.
Sí, sí.
Llavors, no? Doncs, escolta, bé, m'agrada. És un entrant. A més, et veig molt en la tònica de fer plats lleugers.
Sí.
M'agrada molt,
sí.
Això.
No, jo estem a la muntanya, però peco de molt... molt de peix, diguem-li, no? Molt, soc molt fresc. A veure, vinc del Delta de l'Ebre...
Ah, t'anava a dir, s'havia de notar.
No m'agrada... Com dir-ho? Són menús llargs, però no m'agrada sortir de la taula que no puc respirar.
Sí, senyor.
Com aquí que diu que no pots prendre't un gin tònic després, no?
Que no quedis amb aquella sensació de rebotiment,
Però és que és com diuen que hauríem d'aixecar-nos de la taula.
Clar, Exacte, no? Allò de dir, no cal l'excés, no? Hem de poder disfrutar tots els plats. Perquè, clar, per exemple, el menú degustació, quants plats té el Quatre Molins, Rafel?
Són 6 aperitius, 3 plats i un postre.
És que, déu-n'hi-do, clar.
No. Vull dir, no, si amb gana no et quedaràs.
Has de poder gaudir de tot, no? De fins al postre, no? Doncs m'ha agradat molt, has nomenat això, clar, tu ets del Perelló, no? Mm-hmm. Llavors, clar, no sé si hi ha algun ingredient de les Terres de l'Ebre que tu estiguis molt entestat en que formi part de la carta del Quatre Molins.
Home, n'hi ha uns quants, sí. N'hi ha uns quants, el peix, la mel... L'oli no, perquè podem dir que l'oli és de tot arreu, no? Allà baix tenim, aquí a dalt tenim la d'Ossi Brana, que és molt bo. L'anguila. L'anguila és un producte excepcional si saps treballar bé.
Ara t'anava a dir, l'anguila és un producte molt apreciat, no?, a les Terres de l'Ebre, però que quan surt de les Terres de l'Ebre, no sé, suposo que és per desconeixement, no el tenim gaire practicat, no? És difícil de treballar?
No.
No?
Tens de conèixer-ho, com tot.
Doncs escolta, Ricard, l'has provat alguna vegada, l'anguila?
Sí, fa molt temps, eh?
Fa molt temps. Ah, que fa molt temps. A mi això em va cridar l'atenció, eh? Primer,
si dius... pugeu allà dalt, tinc algun aperitiu per donar-vos. Va, si
mira, ja està, doncs busquem ja dia. Està. Busquem dia. De moment, quedem el dia 29 de gener, que has de tornar, sí. Rafel, sí. Per tancar el mes amb recepta. I a més, mira, la setmana vinent us explico una cosa, també que dic entre nosaltres, una cosa que ara, a final de mes, és molt important pel Rafel, Ricard. La setmana que ve t'ho explico.
Ah, val, pues vinga.
Sí? Rafel Múria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Rafel.
Vinga.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Divuit minuts que passen de la una, Ricard.
Doncs avui, seguim. Sí, seguim. Jo ho havia avançat a Lleida. Avui, normalment, tradicionalment, en aquesta hora el que fem és parlar de moda, de tendències, d'amplada de pantalons, de colors, però avui farem una mica el salt, però parlarem d'una cosa que jo crec que té molta relació, perquè quan un diu rebaixes,
sí.
Normalment el primer que penses què és?
No,
roba,
no. Jo, roba, sobretot roba, és aquest període, sobretot ara tant a hivern com estiu, en què la roba i complements, no, continuen acaparant la majoria d'inversió, no, que clar. Fem en teoria per cap durant les rebaixes, però és veritat que això ara, com que el període de rebaixes, tal i com el coneixíem fa uns anys, ja fa un temps que ja no ho és, ja no està tan marcat, no? Allò ja no és, bueno, el 7 de gener, clar. Allò pròpiament, també hem d'estar atents com a consumidors a aquests períodes de rebaixes que ara es fan durant tot l'any. I jo no sé si això ha canviat també el tema de les reclamacions o estem més perduts els consumidors, no sé. Tenim avui una convidada que és, jo crec, la millor persona a la que li podem fer aquesta pregunta, Ricard. És la directora de l'Agència Catalana de Consum, la Bet Abad. Bet, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. És veritat, estem una mica despistats els consumidors amb això dels canvis, diguéssim, dels períodes originals de rebaixes?
Mira, una cosa, com tu bé dius, són els períodes. L'altra és que les regles són les mateixes abans i ara. És per això que nosaltres, com a Agència Catalana del Consum, com fem cada any, doncs sempre donem recomanacions que cal saber sobre les rebaixes, recomanacions a tots els consumidors i consumidores d'aquest país, precisament per preservar els seus drets i deures en aquests períodes de rebaixes.
Clar, perquè això ha canviat ara, ja, com deia, ja no és allò d'esperar el 7 de gener, alguns comerços sí, no?, esperaven el 7 de gener, però ara és veritat que durant tot l'any tenim aquests disseminats, diguéssim, aquests períodes de mid-season sale, no?, les vendes aquestes, allò, preus ajustats en moments concrets de l'any. Les regles són les mateixes com a consumidors.
Ah, exacte. El que és important, sobretot en època de rebaixes, que és la que ha començat ara, evidentment, sí, és tot allò, són aquelles coses que el consumidor ha de saber perquè no l'enganyin o en època de rebaixes, que és una mica el que fem des de l'agència, precisament pengem a la nostra web totes les coses que cal saber i, d'altra banda, tots els requisits que s'han de donar perquè una prenda, que és l'important, o una venda, es consideri realment que està de rebaixat.
Potser que donem els trets principals.
Sí, ens ho pots recordar, Bet, quins són allò, els bàsics, tot i que ho tenen a 3wconsum.gencat.cat?
Exacte. Jo crec que les coses, quan són molt clares i específiques, és quan la gent realment ho entén, i aquesta és la nostra intenció. Mira, les 7 coses bàsiques que cal de saber en període de rebaixes és que, evidentment, no és obligatori, això et semblava curiós, però no és obligatori fer-ne. És a dir, yeah, és una decisió de cada establiment. Evidentment, en època de rebaixes, quasi tots els establiments en fan, però que sapigueu que no és obligatori. Això és important. En segon lloc, que els productes rebaixats han d'estar ben diferenciats. Què vull dir, això? Que ha de quedar ben clar el preu actual i l'anterior i el percentatge de descompte.
Mm-hmm.
Val?
Sí.
És a dir, el preu actual rebaixat i també consti l'anterior, o si no, que et digui, hi ha una rebaixa sobre el preu actual d'un 30%. Això ha de quedar claríssim, perquè tu puguis comparar i puguis decidir si realment aquell producte està rebaixat o no, o si m'estan donant un saldo.
Clar.
Val? El tercer punt és que el que dèiem, la qualitat i la garantia han de ser les mateixes abans de la rebaixa. No pot ser que abans de la rebaixa la qualitat d'un jersei sigui una i amb rebaixes la qualitat d'aquest jersei sigui una altra. Ha de ser la mateixa qualitat.
Mm-hmm.
Altre tema important. Digue'm.
No, t'anava a preguntar també el tema, crec, del pagament, no? S'ha de permetre fer el pagament com en la resta de períodes de l'any.
A les botigues presencials, jo ja dic botigues presencials, sí, perquè hi ha molta gent amb rebaixes que compra, sí, també per internet, que després ho diré. Però les botigues presencials poden no acceptar canvis o devolucions del producte quan estan en bon estat.
Sí.
Per tant, t'has d'informar abans. Quan compres per rebaixes, abans has de preguntar si vull fer una devolució, la puc fer?
Però Bet, això canvia? Això canvia tant si es rebaixa com si no?
Exacte. Per norma general, cap botiga està obligada a fer-te canvis o devolucions. Qui ho fa és perquè fa una atenció especial al client.
Jo pensava que per llei... disposar de 3 dies o 10 dies...
No. Les botigues les presencials, quan tu vas a una botiga, poden no acceptar canvis o devolucions.
Ah.
Val? Per tant, per això, no en època de rebaixa, sinó durant tot l'any, quan donem consells per consumir de forma responsable, un dels consells que donem és aquest, que ens hem d'informar abans si accepten canvis o devolucions. I si ho fan... és per amabilitat,
Per
fidelitzar la clientela. Altra cosa és quan la compres i per internet. Això ja és diferent.
Ah, sí? Que en què canvia aquí?
Clar, vull dir, entenc que la presencial, com que ho pots tocar, t'has d'assegurar abans de pagar, per entendre'ns.
Exacte. Per tant, no és estrany que tu, per exemple, quan vagis de rebaixes, després ho vulguis tornar i et diguin no s'accepten.
Clar.
Per això, una, dos, o ja t'ho diuen o tu t'informes. És a dir, escolta, aquest producte que compro per rebaixes, després el podré canviar, o moltes vegades ja t'avisen. No es pot canviar.
I a través les compres a través d'internet, per llei, quin període tenen?
En canvi, les compres per internet, sempre, no ara per rebaixes, això sempre, teniu 14 dies per fer la devolució, des de la recepció.
Des de la recepció, important això també.
Des de la recepció, Evidentment, com tota norma, té excepcions. Hi ha productes, evidentment, que aquests 14 dies no operen perquè són productes personalitzats o peribles o no reutilitzables. En aquest cas, per exemple, quan parlem de menjar, doncs no operen aquests 14 dies o quan són personalitzats. Però per norma general, en compres per internet sempre tenen 14 dies per fer la devolució a partir de la recepció del producte o del servei que hagis comprat, ja sigui en període de rebaixes o no rebaixes. Altres dues indicacions importants, que també són operatives, sobretot en rebaixes, però també durant tot l'any. Evidentment, heu de conservar totes les factures o els tiquets de compra, perquè si no teniu les factures o els tiquets de compra no podeu reclamar. I finalment, si per reclamar, com tu bé deies a la teva introducció, què he de fer per reclamar, no? Doncs primer, t'has d'adreçar a l'establiment i on t'has comprat el producte o has contractat el servei. I si no rebeu, en aquest cas, una resposta satisfactòria o no desitjada, llavors sí que us podeu dirigir a l'organisme públic de consum, és a dir, o també a l'Agència Catalana de Consum. Però per poder fer això, sobretot, sempre heu de conservar els tiquets i les factures, perquè són les proves per fer tu la reclamació.
Una pregunta que volia fer, Bet, en el cas de que sigui, no rebaixa, sinó un establiment que estigui en liquidació, diguéssim, la norma aplica igual a l'hora de fer una devolució o un canvi?
Exacte. Sí, És el mateix. O sigui, quan estan en liquidació t'ho diuen, val? T'han de posar el preu d'abans i després, i en el cas que tinguis una queixa o de renúncia, tu sempre has de tenir el tiquet.
Clar. Us arriben ja més queixes, el volum de queixes de consumidors, més queixes de compra en línia que de compra física, Bet, a l'agència?
Comencem a notar un despuntament, una diferent respecte als altres anys, precisament ara ho estàvem en una xerrada, estàvem comentant-ho, doncs sí que comencem a notar que hi ha canvis en els hàbits de consum, i un dels canvis precisament que notem és que s'està activant o augmentant el consum per via digital o internet. Sí que ho notem. I per tant també percebint una nova manera de consumir, i per tant també haurem de fer front a l'Agència Catalana de Consum a aquesta nova manera de consumir, que és via internet.
Bueno, aquesta manera és imparable ja.
Dic
que és imparable, ja, això del...
Exactament. Per tant, nosaltres, com a govern de la Generalitat de Catalunya, ens hem d'avançar i adaptar, evidentment, aquests nous hàbits de consum, que no només són a Catalunya, sinó que són a tot el món. Ja no, la irrupció de l'era digital és el segle XXI.
Clar, sí, tots ens hem d'adaptar.
Altra cosa, evidentment, és que la presencial continuarà existint, només faltaria, perquè hem de, evidentment, vetllar pels productes de proximitat i per el que són els establiments de confiança, que són eines importants per tenir un consum responsable. L'Agència Catalana de Consum estem per tot això i més, estem per defensar els drets dels consumidors.
Evidentment, però és veritat que cada cop més el petit comerç també i de proximitat també s'afegeix, no? Aquesta venda en línia, no? Al final, clar.
Evidentment. De tal manera que tu amb un petit o mitjà comerç podràs fer la compra via presencial, però també la podràs fer via internet.
Doncs haurem...
aquest és el futur.
I tant, i tant. És el present, sí, és el present, no?
És el present i el futur que ens espera.
Exactament. Recordem, per cert, si qualsevol dubte ha...
parlant d'això, nosaltres a l'Agència Catalana hem activat, hem estrenat una nova app.
Sí.
Bueno, de fet, una app que ja existia, però que, evidentment, com tu bé dius, ja és el present, l'hem tingut d'actualitzar i també tenim una app a l'infosobconsum.cat, que ja pots fer les denúncies i reclamacions a través d'aquesta app.
Per tant, també
ens adaptem a la realitat.
Doncs així, ens hem d'adaptar a tots. Ja es poden baixar l'app de consum per si, com bé, a www.consum.gencat.cat tenen més informació. Bet Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum. Un plaer, mil gràcies.
Mil gràcies a vosaltres.
Gràcies, Bet.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Bueno, jo crec que ha estat força instructiu, això. Arribem a dos quarts, però sí. Ha estat instructiu, molt instructiu.
La
sí.
Veritat és que és fantàstica, la Bet, perquè sempre allò s'ho sap, eh? Els ítems, jo els deixo clar, això que ho tinguem tots clar.
Gràcies, Mònica.
Dos quarts, adéu. Fem una parada de dos minuts només per la publicitat i està entrant ja, l'estic veient, l'Albert Rosa, a veure amb què ve avui.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas
noches. ¿Te has emocionado?
Mucho.
Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto?
Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
El Sibarita.
Tenen paper i boli a la mà, preparats, perquè els propòsits de principis d'any són variats, eh? Cadascú té el seu, ser més ordenat, menjar millor, fer més esport... I aquí el que volen fer són propòsits gastronòmics, eh? Que això no vol dir passar-se dels propòsits saludables que s'hagin fet. Albert Rosa, bon dia.
Bon dia. O sí.
O no, perquè tu pots tenir, dir, mira, entre setmana tal, però, home, els premis... Sí. Això ho diu sempre la dietista. data,
sí,
la d'ara.
Sí, sí, és important.
És important perquè, si no, un es deprimeix, no, i la cosa no funciona.
I al final és que no aguantes. Sempre esforç sense cap recompensa.
Una mica de recompensa.
Sí.
Ah, clar.
I, de fet, jo crec que és més eficient, no? Qualsevol dieta o qualsevol... sí, al final és una dieta, no? Seguir uns hàbits perquè de tant en tant facis una excepció que allò et doni una miqueta d'alegria i et permeti seguir, doncs, mantenint aquesta línia, aquesta bona línia.
Clar.
Que, bueno, ja vam dir la setmana passada que molt segurament a dia d'avui,
ja no,
després de 3 setmanes de gener, tots aquests bons propòsits d'anar al gimnàs, de deixar de fumar, potser ja els hem trencat.
Esperem que no. I si esteu de baixón, allò de baixada, us esperonem a que continueu.
Sí,
eh?
Sí.
A veure, que una cosa no està renyida amb l'altra.
Està clar, està clar. I el propòsit gastronòmic d'aquest any, almenys des d'aquí, el que llancem és, entre altres coses, és aportar una alimentació saludable, que és el que dius tu, Mònica, no està renyit justament amb sortir, amb anar de restaurants, amb fotre's un bon festival,
home,
perquè tu pots fotre't un bon àpat, però sent saludable.
I tant, i tant.
Al igual et passes de quantitat, perquè aquell dia, doncs, et ve de gust, no?, fer això, un bon menjar, però estàs menjant saludable. Llavors nosaltres som, vamos, des d'aquí, fidels defensors de sobretot del menjar saludable, i penso que també hem de fer un esforç entre tots pel producte de proximitat.
Importantíssim, importantíssim. I, de fet, avui el que farem l'Albert i jo és... va començar així com una conya i, mira, estem fent un espai de propòsits gastronòmics d'allò. Restaurants que volem visitar aquest 2019.
Sí.
No?
No acabaríem mai, també.
No, també t'ho dic, clar, tenim el temps que tenim avui.
Sí, sí.
Però allò que ens han recomanat o n'hem sentit a parlar molt bé i que venen de gust.
Jo m'he basat, sobretot, Mònica, amb els que anem comentant fora de micro quan acaba, que la gent no es pensi que això és una secció només de 15-20 minuts. En realitat, podria ser una secció de 3 quarts d'hora.
Podríem estar 3 hores.
Acabem i la Mònica i jo comencem a xerrar i ens comencem a engrescar.
Mira, he estat a no sé on, he tastat no sé què, no parem mai.
Sí, llavors vam dir, escolta'm, això ho hem de compartir amb la gent. Dic, fem-ho, no?, en obert per tothom.
Clar.
En antena perquè ens escoltin.
Sí.
I jo m'he basat sobretot en les recomanacions tant aquest principi d'any com ja de finals de l'any passat quan parlàvem, em deies que em venia de gust. Només és que, mare meva, a més, generalment em deies llocs que ja fa temps que vull anar i dic, escolta'm, digui...
Com no hi he anat encara.
Clar, i em parles d'un arròs de l'Omam de l'Hotel Ra, mare meva, que, bueno, abans estava a una altra ubicació, des d'aquest any passat està a l'Hotel Ra del Vendrell, i és un restaurant, el del Jordi Guillén, espectacular, i clar, em parles de l'arròs d'algues... Bueno, és que no acabaríem.
És meravellós.
La gent se'n faria creus de la quantitat de llocs que hem arribat a dir. Llavors, si et sembla, Mònica, anem fent una pinzellada.
Anem fent
pinzellada.
Va, jo avui t'estic delirosa per sentir la teva tria de 2019. Quins llocs vols visitar, Albert Rosa, aquest any?
L'Omam de Calafell, que ara està al Vendrell, però bueno, per poquet, perquè el Ra està allí al límit, entre Vendrell i Calafell.
Sí, és mig i mig, jo crec.
Sí. És un restaurant que jo crec que també ens sentirem a parlar, ja se'n sent a parlar de fa mesos, per això també en el seu dia, com dèiem, el seu xef, el Jordi Guillén, li va arribar la proposta de traslladar el seu restaurant a un entorn i a un establiment del glamour, no?
Uh-huh.
I de la noblesa, pràcticament, com és l'Hotel Ra, espectacular, a primera línia de mar. També hem de dir que és de temporada, no està obert tot l'any,
clar,
per tant ens haurem d'esperar una miqueta. No sé si del març, abril,
diria que acaben d'obrir temps per reservar. Jo crec que amb la Setmana Santa és el moment de buscar taula fora de la temporada alta, jo recomano,
és
difícil trobar taula. És veritat que és un restaurant d'un grau superior, és a dir, aquí ja és...
Aquí
homenatge. Hem de fer una mica de Guardiola.
Hem de fer una mica de Guardiola.
No ens enganyem.
Sí, sí.
Una mica, eh? Tampoc no es pensin que és una cosa impossible.
De quan estem parlant, Mònica? Més o menys? Perquè també
Home, ara no t'ho sabria dir. M'equivocaria. O sigui, probablement diré una mentida, però, home, de preparar 70-80 euros per cap mínim.
Sí, més o menys. La mitjana
menys,
estaria... Tenen diferents menús, un de més curt, un de més llarg. Evidentment, però... estem parlant d'això que deies, d'homenatge, eh?
Homenatge.
Si vols gastar més, evidentment també tot influeix en funció del vi, del cava...
Ah, tot suma.
Del que demanes de la carta de...
Però sí,
de
és d'aquests que diu, home, no hi aniríem cada 2x3, si pogués sí, però clar, no és el cas. Però bé, sí, homenatge, però escolta, els homenatges, com hem dit, s'han de fer. Sí, és necessari.
Sí, sí, aquesta recompensa que dèiem.
Tu vas guardant una miqueta i després dius, mira, que bé, quina, que gust m'ha quedat.
A més, que en aquests casos, a la gent que ens agrada anar a fer homenatges, no?, gastronòmics, penso que quan vas a un lloc que encara que en aquest cas t'estis deixant 80, 70, 80 euros o més, depèn del guardiol que haguem pogut fer, si compleix les expectatives, jo crec que surt satisfet, és a dir, no et fa mal. Jo sempre he dit que no hi ha res pitjor que anar a un restaurant senzill i pagar 20 euros, per exemple, i sortir amb aquella sensació de... per 20, 25, 30 euros no he menjat pràcticament gens, no...
Malament.
Quan la relació qualitat-preu es trenca, penso que el comensal surt una miqueta, per això, decebut.
Clar.
En canvi, quan es compleix, encara que valgui molt, doncs tu saps que estàs pagant aquell preu perquè ho val, no?
Clar,
com dèiem la setmana passada, la tòfona té el preu que té. Uh-huh. Evidentment, tampoc cal comprar quilos, perquè això seria un desgast.
Estaríem embafats, no? De tot.
Una despilfarrada de calés, però saps que té un valor, i per tant, doncs, aquell valor és el que tu pagues en base a aquell àpat. I l'OMAM, estem parlant d'un restaurant d'un cert nivell, i que deia que ens aniríem a parlar, perquè penso que mica a mica anirà, no?
Sí.
Escalant.
La veritat és que sí, té molta projecció, fan moltes coses, també jo crec que és important ressaltar la feina, en aquest cas, del xef del Jordi amb l'associació Terra i Taula, que fan molta feina amb molts productors locals del Baix Penedès per posar en valor productes de la zona, per donar-los a conèixer, uh-huh. No? I penso ara en la garrofa, en la avellana, no? Moltes coses que les porta també arreu del món, que déu-n'hi-do.
Has tocat un tema interessant que també apuntem a l'agenda i a la nostra llista per tractar, que és els col·lectius que defensen justament, ja vam parlar en el seu moment del Santa Teca,
sí.
Terra i Taula en seria un altre, tots aquests col·lectius de restauradors que s'associen per treballar, impulsar i donar importància al producte del territori, i crec que és maco que ho toquem, perquè depenent de cada zona, de cada comarca o de cada territori, hi ha col·lectius d'aquest tipus que val la pena destacar perquè la gent conegui que hi ha molta gent darrere, no?, esforçant-se i treballant perquè, al final, el que tu menges a taula, no?, el que trobes al davant del plat, és un producte que tens a prop de casa.
Exacte,
no
i té un sentit. Sí, sí. Escolta, que si no ens quedarem sense temps.
Sí, de fet, només n'hem dit un.
Vol visitar l'OMAM, Albert Rosa. Jo aquí ho deixo si ens escolten familiars i amics de l'Albert. Bueno, ja ho ha dit, eh? Vinga, un més.
Quin més? Tenia el que ara no recordo el nom, em vas dir aquell de Tortosa, si no recordo malament.
Ah, sí, el xampú xampany.
Això, sí.
El xampú.
Prefereixo que ho diguis tu, perquè, clar, hi has anat tu.
Hi he anat. És una proposta interessant, aquest, aquí,
Trenquem d'estil totalment.
Totalment. Tapes, no?, per compartir, però també molt, molt interessant i amb escolta, barreges curioses, innovadores, trencadores. Em va agradar, em va sorprendre molt, però bé. I és una cosa ajustada de preu. Bé, i una gran també oferta de vins, per tant, bé, i producte de la zona,
fantàstic,
important. Xampú, a Tortosa.
Deixem una mica més cap a baix,
sí?
tocant el Delta, jo crec que hi ha un xiringuito que ja ha sortit alguna vegada, a més el nostre company i col·lega Carles Montagut.
Com et penses que hi vaig arribar jo?
Ah, veus, és que clar, el Sibarita original ja en sap, ja.
Ah, jo em sé envoltar de gent, vaig trucar al Carles, a tu, perquè em digueu on anar, clar. Aquí, és que no sé si dir-ho, però gràcies, se'ns omplirà i no trobarem lloc.
Ostres, doncs que ens facin un foradet.
Clar,
si tenen la gent de plena, almenys que una tauleta tinguin a punt, no?, per nosaltres.
A tocar del Delta,
sí.
Càmping de la Tancada,
sí.
Un arròs. Allà, escolta, meravella. Local senzill, fantàstic, producte més de proximitat impossible.
Bon preu.
Jo crec que és una combinació guanyadora.
A més, fixa't que hem fet, no?, un recorregut de moment de Calafell fins al Delta. Hem anat de nord a sud de la costa, passant per una miqueta d'interior, amb diferents rangs de preus. Homenatge, sí. Lloc de... Més aviat platillos, no?
Platillos,
el concepte
sí.
Platillos, sí. I arròs. I després, a mi m'agradaria, que aquest sí que no sé si has estat, provar el restaurant Els Tallers a Siurana, que és un dels que vam comentar que té la ja ho diré, el distintiu de VIP gourmand, és a dir, és aquest pas previ a poder o no poder assolir l'estrella Michelin, que n'hi ha. Nosaltres vam destacar els 5 que s'han afegit aquest any, els tallers seria un d'ells, però crec recordar que n'hi ha 26 al llarg de tota la província.
Sí,
per cert, n'hi ha un que també m'agradaria anar, no és que no hi hagi estat, però ha canviat recentment d'ubicació, és el Joan Urgellès, que tot just ha tancat aquí
a Reus. En uns mesos obre a les Borges del Camp i ens ho va explicar.
Proves. Si seguiu les xarxes, ara mateix fa salivar les xarxes del Joan Urgellès perquè cada dia penja els plats nous que estan provant abans de que puguin obrir el nou restaurant i, vamos, a mi em produeix això unes ganes immenses de que quan tinguin obert cap a les Borges, tu, a
tastar-ho, veure el nou projecte, no? És veritat, eh? Aquest és un dels apuntats del 2019.
Jo ja havia estat al d'aquí Reus, però com que serà un nou restaurant en aquest cas, m'agradaria també provar el nou Joan Urgellès, a veure què tal, i també, com dèiem, els tallers de Siurana, que a més l'entorn és immillorable.
Ja, jo aquest no l'he tastat, també l'apunto. Doncs, l'apunto a la llista de 2019. Algun altre, Albert, que tinguis així al mapa situat? Bé, molts, però...
Sí. Ara et pregunto pels teus.
Pels meus. Sí. Mira, doncs el primer que tinc a la llista és un que crec que tu hi has estat, perquè me'l vas recomanar a força, és l'ACU Tarragona.
Sí, i tant.
Els coneixes?
Ah, jo pensava que sí, que hi havies
no,
estat.
No, aquest no he tingut jo el plaer encara. No, mira, la logística no...
Hem de fer el check a la llista aviat, això s'ha de solucionar.
Sí, doncs aquest el tinc molt a la vista, també un concepte també per plats per compartir, no? Uh-huh. Aquest, pel que em vas dir, però una proposta interessant, eh? Tarragona,
molt,
a tenir en compte la ciutat
segura,
de Tarragona.
Aposta segura, sí? i tant.
Un altre que tinc a la llista, no sé si hauràs pogut escoltar aquest mes les receptes, estem tenint el xef resident d'aquest mes de gener, és el nostre xef resident d'aquest mes de gener, el Rafael Múria, del restaurant Quatre Molins.
Mira, me l'he deixat, Quatre Molins.
Doncs mira, no heu coincidit per poca estona avui, eh?
Doncs...
Els dimarts.
M'hagués agradat, perquè també ens seguim per les xarxes, hem estat en contacte, en persona encara no hem coincidit, jo sí que he estat a llocs on ell ha estat, però encara no ens hem pogut saludar, i és veritat que, mira, de camí cap a Siurana, abans d'arribar als tallers, m'agradaria anar al Quatre Molins del Rafael, sí.
Atenció que... a aquest restaurant,
A més, és un noi a tenir molt en compte, perquè bueno, estem parlant de xef resident, però és molt jove, Rafael és molt jove, té una projecció brutal, i a més, fa ben poquet ha estat l'últim guanyador del concurs de cuina que va convocar Balfagó,
Toni
Balfagó, i això jo crec que li ha donat també més projecció. A tenir en compte, hem de tenir en compte el Quatre Molins del Rafael, i tant,
sí,
un més
doncs,
a la llista.
Aquest apuntat també, i un que tinc pendent, que a més han estat aquí, però no he tingut oportunitat de visitar-los, crec que tu sí, és el Boramarca, el Vitali.
I tant.
Un arròs, sí. No?
El guanyador
fantàstic.
De 2017, de millor arròs d'Espanya, de presa ibèrica, xitaque, maionesa de foie, bueno, i és que salivant altra vegada, no, és que no tenim remei, Mònica.
No tenim remei. La
però sí. Sí, la veritat és que és un restaurant a peu de platja, o sigui, és que fins i tot trepitges sorra, si et descuides, trepitges sorra abans d'entrar al restaurant, sempre tenen ple, això sí que, sobretot en temporada alta, és tremendo. És d'aquests restaurants que també fa goig veure, no?, com treballen. Pobres, a vegades en ple agost els veus suats, però no paren. I a més, la Sara, la seva cuinera, també molt jove, també tenir en compte amb aquesta projecció, no?, d'haver sigut guanyadora d'un concurs gastronòmic a nivell estatal, això, home, deu voler dir alguna cosa, eh? Per tant, a tenir en compte el Boramarca, el Vitali d'Altafulla, i tant que sí. I per cert, me n'he descuidat un, que sé que tu has estat i jo no, i sí, això digue'm. No m'ho puc perdonar, el Ferran Cerro.
Hombre, i tant.
Reus.
I tant. Aquest sí que...
Aquest també hem de... És que estem parlant de llocs o consolidats o que estan sent, no?, cada cop més coneguts, de cuiners joves, sobretot.
Ara t'anava a dir, jo crec que, per exemple, el Boramarca, el Vitali, no?, restaurant consolidadíssim, o la Tancada, no?, al Delta, però fixa't el munt de restaurants que hem anomenat amb xefs molt joves al capdavant, jo crec que hem d'estar... És fruit també, no?, d'aquest apreci per la gastronomia que es porta anys treballant al nostre país. I mira tu quina gent més jove al capdavant de restaurants nous o ja amb solera.
Això vol dir que gaudim de bona salut aquí al territori, gràcies a Déu, i que la tendència és anar a més i a millor. Que, per cert, ara també em ve el cap, relativament jove, i tant que sí, el Vicent Guimarà a l'Antic Molí, un dels últims, de fet, l'últim restaurant a formar part de l'elenco, no?, de les Estrelles Michelin d'aquí de la província, que, per cert, també és un dels únics 5 restaurants que tenim a la demarcació que forma part del moviment Slow Food Kilòmetre Zero, per tant, que respecta 100% el producte de proximitat, i m'agradaria anar-hi, a l'antic molí d'Ulldecona, la veritat que sí. És que no acabaríem mai.
No acabaríem mai, hem de fer Guardiola. Ara, mira, tinc...
Sobretot això, jo crec que el propòsit és estalviar. Després vindrà la següent, no?
Ara has estat bé.
El següent pas.
Ara has estat bé. Però també et dic una cosa, per exemple, en el cas de que la gent ara dirà, sí, clar, és que aquests, saps, ens proposen només menús caríssims. En el cas del Ferran Cerro, per exemple, aquí a Reus, menú diari a un preu fantàstic,
18,
i es mengen uns arrossos espectaculars, eh? O sigui que aquí, vull dir, no tot és...
No, i hem parlat de doncs
de tot una mica.
Homenatge,
xiringuito...
Sí, jo crec que hi ha per triar, eh? Hem donat una miqueta d'estils i de preus diferents.
Ens hem centrat, evidentment, a la demarcació de Tarragona, per donar-los idees de proximitat, però vull que me'n diguis un de fora de... Quina cara ha fet ara l'Albert! M'ha maleït.
No, dic només un.
Sí, vull que me'n diguis un que vols visitar de fora de les comarques de Tarragona.
Ostres, a veure, aquest sí que s'ha de fer butxaca, però el disfrutar a Barcelona jo crec que tard o d'hora ha de caure. Però és que quedar-me només amb un, aquesta és la part més complicada de la pregunta que m'has llançat. Va, de moment em quedo amb el disfrutar, sí. Perquè penso que també és un restaurant d'un nivell importantíssim, i que, bueno, crec que alguna vegada a la vida és com, no? Alguna vegada s'ha d'anar al celler Can Roca.
Alguna vegada, sí.
Però, bueno, també s'ha d'anar a les Cols, alguna vegada també s'ha d'anar... M'agradaria també provar el nou restaurant, que al final simplement ha sigut un trasllat dels germans Torres, dels Bessons Torres, que ara és Cocina Torres, abans era Dos Cielos. També és un dels que tinc a la llista, però clar, és una llista ja d'aquestes que sí que realment...
Aquest potser serà 2020, eh?
Ja no és fer butxaca, ja és esperar que em toqui la loteria algun dia d'aquests.
Doncs mira, sí, això és el que t'anava a dir. Jo també tinc el del celler de Can Roca, jo crec que fins que el toqui la loteria no ho podrem fer. Abans hauria de jugar a la loteria, clar.
Sí, haurem d'anar a comprar-ne, sí, algun...
Intentarem. Sí, sí. Posarem tot el que estigui de la nostra part per aconseguir els propòsits gastronòmics de 2019. T'adverteixo, això queda gravat. A veure a quants hem anat...
Ah, doncs mira, està bé. Podem anar fent, no?, d'aquí uns mesos, no?
On hem tatxant, eh?
Allò, sí, a primavera.
Passant
primavera,
les setmanes i dius...
Primavera, estiu, ei, què hem fet?
He anat ja a tal, he anat a qual. O sigui que endavant, que l'audiència se'n recorda, d'aquestes coses. Doncs escolta, Albert, no em quede més temps. Acabem per avui, tenim pendents molts temes, continuem volent saber, buscant, eh? Estem acumulant la informació per parlar un dia de les millors fleques de la demarcació de Tarragona, millors forns de pa, ja saben, al WhatsApp, 672-65-35-34, és que no és fàcil, jo ja ho sé, 672-65-35-34 o al Twitter @copetarragona i anem recollint les seves opinions. I és que el bon pa... I els restaurants que et posen bon pa...
Ei, això una
fa punt de positiu,
és,
eh?
És com diuen, no?, que els inspectors, els que miren, van al lavabo.
Important.
Veure la neteja, veure una miqueta, com està tot, i miren el pa. I és veritat,
Hi ha llocs que no el cuiden, eh?
No gens.
Això
no
és
gens,
importantíssim.
Sí, el pa.
En parlarem, del pa. A mi em toca de prop. Albert, mil gràcies. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
17 minuts per arribar a les dues. Els dedicarem ara a repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona, però abans, ja els ho vaig dir fa uns dies, vam parlar d'aquesta exposició, aquest Dinosaurs Tour, que està aquests dies a la Tarraco Arena Plaza fins a final de setmana. Doncs no sé si recordaran l'entrevista que vam fer amb el seu organitzador, la podem recuperar al podcast del programa. Si volen anar a veure aquesta exposició, està, com els dic, a la Tarraco Arena Plaza totes les tardes, durant el cap de setmana també hi serà, i volen una entrada doble, què han de fer? Doncs trucar-nos, el més ràpid o ràpida que truqui al 977-32-60-50 s'emporta aquesta entrada doble per anar a veure el Dinosaurs Tour a la Tarraco Arena Plaza. Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, al Caixa Fòrum, a les 7 de la tarda, engega el cicle de conferències Explorant l'Univers. Avui, primera xerrada, forats negres supermassius, els motors més potents de l'univers. A partir de les 7 de la tarda al Caixa Fòrum podrem escoltar Mar Mezcua, investigadora a l'Institut de Ciències de l'Espai, Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, amb una beca Juan de la Cierva. El preu de l'entrada són 5 euros. També a Tarragona, la Biblioteca Pública, a les 7 de la tarda, conferència sobre les oblates, la memòria invisible de les oblates, a càrrec de Tecla Martorell, Montse Sans i Esther Ferrer. L'activitat s'emmarca en el cicle 80 anys de la fi de la Guerra Civil a Tarragona. Entrada lliure a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública. A Reus, avui, projecció del documental Silvana, al centre de la imatge Mas Iglesias, a les 7 de la tarda. És el documental del mes. Silvana és la història de la rapera sueca que s'ha convertit en icona de la comunitat queer. Documental en versió original en suec i lituà, subtitulat al català. Entrada gratuïta a les 7 de la tarda al centre de la imatge Mas Iglesias. I a Tortosa, aquests dies podeu veure al Museu de la Ciutat l'exposició Gaites, Gralles i Dolçaines. La mostra és fruit de molts anys de cerca de Joan Pellissa, luthier, músic i investigador especialitzat en organologia i història dels instruments de vent populars i de corda polsada als Països Catalans. Al Museu de Tortosa, Gaites, Gralles i Dolçaines es pot visitar de dimarts a divendres de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 4 a 6 de la tarda. Doncs pràcticament 3 minuts per arribar a les dues. El més destacat a aquesta hora, detingut un home a Tarragona després que la seva parella es precipités des d'un tercer pis al barri de Bonavista de Tarragona. La víctima d'uns 30 anys va caure d'una alçada de prop de 10 metres, està ingressada a l'Hospital Joan 23 amb diverses fractures. Evoluciona favorablement. I els taxistes de Tarragona per ara no se sumen a les protestes del sector. Tot i això, una comitiva d'uns 50 taxis s'ha sumat avui a les protestes de Barcelona en solidaritat amb els seus companys, però estan a l'expectativa del resultat de la reunió entre taxistes i Generalitat per decidir si se sumen o no a l'aturada a les comarques de Tarragona. Estem també pendents del Reus Deportiu. La compra de l'equip per part d'un grup inversor nord-americà sembla que no ha fet canviar de parer a la Liga, que manté sobre la taula la petició d'expulsió per 5 anys del club de la competició professional. La proposta hi és i ara un jutge de disciplina social haurà de prendre la decisió. De moment, els drets del Reus estan suspesos de manera provisional. I estem molt pendents avui també de la previsió del temps. Saben que estem en plena onada de fred i pot complicar força la situació en les properes hores. Per tant, tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim a l'Anna Borrell. Anna, molt bona tarda. Quina és la situació?
Bona tarda. Al llarg de les properes hores anirà creixent molt la nuvolositat aquí a les comarques de Tarragona i per la tarda no descartem precipitacions febles, avui amb una cota de neu a tan sols 800 metres. Van baixant les temperatures. Avui la màxima arribarà com a molt als 13 graus a Tarragona. A Reus en tindrem 11. Al Vendrell màximes de fins a 12 graus, a Tortosa 14 i a Gandesa en tindrem 9. Pel que fa al vent, bufa el mestral amb molta força avui a les comarques del sud i tenim avisos a la costa, al sud de la costa per temporal marítim de moment de nivell groc. Demà dimecres tornarem a tenir un cel força ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles i una cota de neu entre 700 i 900 metres. Esperem recollir nevades a les muntanyes del prelitoral. Arribarem als 2 centímetres de gruix fins i tot. Les temperatures han de tornar a pujar un palet amb mínimes de 7 graus aquesta matinada a Tarragona, a Reus i Gandesa la mínima marcarà els 4, al Vendrell 5 graus i a Tortosa fins a 8. I el mestral continuarà sent molt fort a la meitat sud amb ratxes de 80 km per hora. Al seu litoral, prelitoral sud, avisos costaners que al sud ja passaran a ser taronges a partir de la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Doncs normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, però ja saben, molta precaució pel que ve. Menys d'un minut, arribem a les dues, es queden ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los, que acabin de passar molt bon dia.
Punt 5 FM. COPE Tarragona.